A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia avui dimarts. Avui dimarts, doncs, de les vegades que és factible i possible, per a convidats que tinc, tinc mixitat a La Tertúlia. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contents. Bueno, la primavera sembla que ja està
sortint
la punta del nas, no?
Sí.
per dir-ho així.
Sí, és agradable.
Sí, s'agraeix, després d'aquests caps de setmana una miqueta dies una miqueta...
No us confieu.
Fins a Sant Marc, com diuen, que és l'últim Sant Marc.
La setmana que ve de neu.
Bueno, ja va bé també, no?
Sí.
Antoni Miralles, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia, gràcies per tu.
Sí, avui m'he excitat perquè... No ho recordaré, però a vegades no tens molts homes i tal. Bueno, tinc dones quan poden venir i tal, com tots tenim, deures i obligacions, com es diu així.
I tant que sí.
Una cosa que toca el tema salut i l'has tocat de molt a prop, Elisa. L'altre dia llegia un estudi que han fet sobre grans, en França en diuen fleuve, direm rius, d'Europa, i la quantitat de micropartícules de plàstic que hi ha en suspensió en aquests rius és esfereïdor.
No ens donem compte, però sí. Inclús en el cos de les persones també hi ha micropartícules, no? Per exemple, llegia l'altre dia que les bosses aquestes d'infusions... Abans es feien amb una cel·lulosa, les típiques. Ara són més sofisticades, més mones, però tenen plàstics. I o sigui que, clar, si poses la infusió i a sobre amb l'aigua bullint i la deixes un rato perquè faci la infusió, imagina't, no? Vull dir, sense pensar, o sigui, ja sense pensar el que estem menjant, vull dir-te, no? No, la veritat, no m'hagués ocorregut mai de que una bosseta d'infusió pues, et podria donar... trossets micro de plàstics.
Sí, perquè a més l'inconvenient que hi ha és la cosa és molt embrionària, no? Per dir-ho així, a nivell de conseqüències és a llarg termini, sobre la població parlem a 50 anys, a 100 anys vista, si no ens hem carregat el planeta abans, que tot pot passar, quines patologies en conseqüència podran tenir, perquè entre les càpsules d'alumini del cafè, el que menges en aliments processats, els microplàstics i tal, al final dius, bueno, el gènere humà és el seu propi depredador, al final.
Sí, i els virus, no oblidis,
sí, també.
Que cada vegada n'hi ha més i més nous i mutacions i tot el que tu vulguis. És així, vull dir-te, és molt important que la gent es coneixi així mateix allò que li va bé, allò que no li va bé, fer una mica de previsió. I es pot fer, el que passa és que tampoc estem preparats per fer-ho, vull dir-te, no...
Sí, això, Antoni, que estem dient, en el món del comerç, clar, aquí hi ha dos paradoxes, diguem, hi ha el resultat econòmic que es vol d'un cantó i la productivitat, per dir-ho així, i després el benefici saludable de consum, que a vegades, dius, estan molt oposats entre el que consumeix la gent i la realitat del producte que et fiques a la boca, per dir-ho així.
Mira, tenim una societat que cada vegada, en aquest segle, cada vegada menja millor. Sembla una paradoxa, però és que sí, tenim... És veritat que tenim processats i tenim moltes més coses, però durem més temps, vivim més temps, mengem més, a vegades massa, i millor. I cada vegada se desperta una consciència de la dieta mediterrània, el cuidar-se, l'esport, el cap i el fi. Avui està dient, tots els mitjans estan dient, eres el que menges. Vol dir cada vegada més la gent té consciència de que quan millor s'alimenta, millor bellesa té. O durarà, quan la seva vida s'allargarà més i viurà més temps, no només més temps, sinó millor. I això està, ja n'hi ha molta difusió de que està directament lligat a el que menges i com menges, no? I això per nosaltres és un avantatge. És veritat que la gent no té diners i busca nutrir a la seva família en menys diners, bé perquè n'hi ha més complicacions per tenir els diners que fan falta, o bé perquè també volen fer una altra cosa, més coses que només menjar, no? Abans la visió del meu iaio era que no faltara arròs a casa, i ara tenim un ventall de coses que no falta el mòbil, que no falta no sé què, no falta la tele, que no falta moltes coses, i diversifiquem molt. Però de totes maneres n'hi ha una consciència cada vegada millor de que n'hi ha que l'alimentació és més important que el tenir sucre o tenir colesterol o tenir aquestes patologies deriven en, al final en un deteriorament de lo que és la persona i sobretot de com pensa. I em sembla que està lligat directament dels últims avanços el sucre amb l'Alzheimer i en enfermetats mentals. Vol dir que cada vegada tenim que cuidar més i veure què fem. I el microplàstic és un problema, però el problema no és això. El problema és que si mirem la societat avançada, n'hi ha un 40 o un 45% de gent que està en sobrepès i que menja més de lo que deu. I això és un problema molt més greu que possiblement els plàstics.
Jo crec que no solament hi ha gent que menja molt bé. Els pagesos d'Andorra menjaven molt bé, perquè tenien totes les el seu abast, pues les trumfes, les què sé, tot el que pots trobar en l'hort, no? I me'n recordo quan jo era petita de que els tomàquets tenien una olor boníssima. Ja no tenen olor. Hi ha canvis. Hi ha canvis. I la persona es va adaptant als canvis, eh? També són animals que ens anem adaptant o no. Però el que deies, malauradament l'obesitat ha augmentat, però ha augmentat sobretot per aquests menjars ràpids, no? Tipo, McDonald's i coses d'aquestes. És increïble la quantitat de persones joves, de entre 20 i 30 anys, casades, amb la família i tal, l'obesitat que s'arriba a veure. Però és increïble, és increïble. Jo, a la platja, per exemple, no havia vist mai persones horrorosament obeses, però obeses que és dolentíssim pel cos, no? I cada vegada n'hi ha més, i sobretot aquestes de 20 a 30. També és veritat que una hamburguesa o un plat de McDonald's és barat d'alguna manera, no? I que molta gent, pues, bueno, vaig de McDonald's i és ràpid. I tal, i no se'n donen compte lo dolent. O sigui, l'obesitat aquella que veiem als Estats Units, us en recordeu? Que era, no? Ara comença ja, però bueno, comencen ara, vull dir, fa 10 anys, eh? I això és preocupant, també.
Mira, l'altre dia, Juan Roche, el president de Mercadona, deia una cosa que era... És molt curiosa, que va dir, quan va presentar els resultats de l'any passat, va dir, d'aquí 10 anys la gent no cuinarà. D'aquí 10 anys la gent no cuinarà. Bé perquè no saben, bé perquè no tenen temps, bé perquè... I estan ell ho deia perquè estaven desenvolupant una secció de menjar perquè la gent tinga arribar, agafar el plat i menjar, no? I això és part de la cultura nostra. Nosaltres tenim una cultura, i en Espanya és una cultura de menjar bé, de cuinar, però cada vegada els joves preguntava, ahir estava en la tele fent una enquesta, una conversa, i Anna, una periodista molt important, i ja no, si jo no, tinc una pega que no... I el qui li preguntava li diu, jo no cuino. I li diu, ja, jo tampoc. Vol dir que n'hi ha molta gent que no sap o que no ha tingut aquesta necessitat, o li han donat fet moltes vegades, la família li ha donat fet perquè tenia que estudiar i tenia que fer coses, i arriba un moment que quan s'independissa no sap cuinar i no es defensa bé, i a partir d'ahí, pues, menjar el que té al seu abast sense necessitat de cuinar. Jo vaig conèixer un amic que va comprar un pis, i jo vaig a veure perquè en un moment volia comprar el seu pis, i vaig entrar, i quant de temps estàs aquí? I diu, un any. I hòstia, està la cuina sense estrenar. I dic, no, és que jo no cuino tampoc. Vol dir que també és, la cultura va canviant, i els temps van canviant. I el que dius tu del tomate està molt bé, però és que abans tomata menjaves només a l'estiu.
Claro.
I ara volem tomata tot l'any.
No, no és que volem, és que el comerç t'incita. Ah, no és no, que clar, nosaltres, no, no, no som
el
nosaltres.
El tens al teu abast, i, però és, claro, és. Abans era la conserva, la meva iaia, la meva mare, feien conserva la tomata en el mes juliol i agost, perquè s'acabava la tomata i no n'hi havia tomata en tot l'any. I ara volem, no és que volem tomata, no, és que volem de tot a qualsevol moment, la cirera i això.
Però això ja cada vegada, a veure, està molt més molt ben muntat els productes o totes aquelles fruites o aquelles llegums o el que sigui. Les cireres, per exemple, les maduixes, per exemple, tots els fruits vermells són típics de l'estiu, comença l'estiu. I per què? Pues perquè va molt bé els fruits vermells per la circulació de la sang, i perquè les senyores i senyors a vegades tenen moltes varius i tenen sobretot les cames cansades, i això va molt bé. A la taronja, per què és a l'hivern la taronja? Estava molt ben programat.
Sí, 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 la naturalesa és molt, clar, molt sàvia.
Pues tenies la vitamina C, per què? Perquè fa fred, perquè hi ha més malalties de refredats i tal, i la vitamina C et va bé. Les ostres tot l'any, per què tot l'any? Jo segueixo molt les coses de la temporada. Per exemple, ara amb aquest temps que està fent i tal, les xicoies quan arribi el mes de maig, vale? Les carreroles, són coses nostres, vull dir-te, i són boníssimes. Fer-te una truita de carreroles són boníssimes, i fer una amanida de xicoies també. I el que deies, les mares i els pares som una mica educadors, o tenim que ser educadors i ensenyar a cuinar tant als nens com a les nenes. Per sort, tots dos, tinc una nena i tinc un nen, saben cuinar, i el nen a més m'ha sortit bastant siberita, i si ha de cuinar coses que a ell que li agrada, no, perquè això, mare, això no, home, no, això s'ha de fer així, i estic encantada. És una mica també la responsabilitat nostra, no? D'ensenyar i de formar per aquest futur tan incert que hi ha a davant. No sempre és fàcil, però...
Però mira la societat com va canviant, no? Abans, quan estaves tu una xica i es trobaves una xica i parlaves i no sé què, quan, i li demanava al final, deies, i si saps cuinar meca són tu. Ara és al revés.
Clar.
Ara coneixes un xicot i el xicot li diu, i saps cuinar així, meca són tu. Mira com ha canviat moltes coses també.
Afortunadament,
sí,
perquè
perfecte,
un farà un plat i l'altre farà l'altre.
O els dos cuinaran junts.
Exactament.
Que n'hi ha moltes. La meva filla i el seu home li encanta cuinar junts, perquè és un... A més de que comparteixes i que fas coses que necessites, perquè és una necessitat, a part d'això, doncs és el moment d'estar xerrant, d'estar comentant, ja no estàs ben la tele ni estàs distraient, estàs en el que estàs en la faena, i és el moment que se ho passen bé cuinant junts.
Sí, això, tot això és molt positiu, crec jo.
Això és un... Tornem una miqueta al segle passat, la vida es feia a la cuina.
Sí. Clar, els fogons.
La vida de tertúlia, de moltes coses, es feia a la cuina. O sigui, jo me'n recordo de petit, grans xerrades a familiars a la cuina, que sí. Siguem una casa de pagès, a casa uns cosins o tal, dius, era el lloc de reunió. Clar. O sigui que...
I a més estava calentet.
Era un moment també que tenies temps per cuinar. No estaves fent una truita i corrent, sinó eren moltes coses de cullera, i això era, és lent i tens temps i va fent poc a poc i tot el temps més fas l'amanida i fas, i estàs xerrant i tens ahir una hora, hora i mitja, dues hores que estàs, que a més d'estar fent feina, pues té la possibilitat de xerrar, no? Ara, pues, ràpid, una truita i alguna a la planxa que sortim corregant perquè les tres entrem, o no, o entrem al tàper.
Això una. Dos, cada vegada la gent dins de la família estan individualitzats, no? Perquè tenen el mòbil i tots estan mirant el mòbil. I jo crec que precisament l'hora de dinar o l'hora de sopar, dinar ja és molt difícil de que dinis a casa, perquè treballes i tal i te'n vas a on sigui, però a casa no tens temps d'anar-hi. A l'hora de sopar també de vegades és difícil, però sí, jo recordo molt de carinyo, pues, jo què sé, estar amb les cuines molt grans, eh? Les cuines eren molt grans,
també.
Hi havia els fogons, hi havia la taula, hi havia el porró, i aleshores s'explicaven, jo era petita, però m'encantava, no podia parlar perquè calla. Tu calles i escolta, bueno, pues calla i escolta, no? Però era entranyable. I a més hi havia els padrins, hi havia la padrina, la mare i les dones que estaven allà, els homes sí que estaven parlant i no es movien, no es quedaven allà. Jo preferia quedar-me amb els homes, però no tenia que fer res. Jo dic, jo quan ser gran vull ser un home, perquè així no faig res. Vale? Ho tenia claríssim, que hi havia una diferència enorme entre els uns i els altres, no? Però d'altra banda era entranyable per les coses que t'explicaven, per les històries, per hi havia molta alegria també. Molta alegria. La gent estava, no sé, reies molt fàcilment, era molt fàcil, aquesta és la paraula, cosa que ara no.
Ara, del que dieu, em ve dos... La pregunta és doble perquè hi ha dos temes que es conjunten. Un, hem comentat aquest tema d'obesitat que va creixent. Anglaterra ja estan a més d'un 12 o un 15%, em sembla, en obesitat infantil, que és dramàtic, i als Estats Units ja n'hi parlem. Dos, el que deies tu, Antoni, aliments processats, quan comença a mirar el que hi ha dintre i la quantitat de sucre en algunes coses, és inimaginable. Inimaginable. Però tres, passa una altra cosa també, que en crisis, moments difícils, la gent torna a cuinar, perquè dius, per què tinc que comprar això si m'ho faig jo, i dedico una miqueta més temps, menjaré millor, serà més saludable per mi. Aleshores, creieu que dintre de tot això hi haurà potser, no un efecte revulsiu, però un efecte de conscienciació a la societat que a poc s'anirà revertint, malgrat que, com deies tu, Antoni, el president de Mercadona, d'aquí 10 anys ja ningú cuinarà.
A mi m'encanta. Ara saps que m'agrada fer-me coses per mi. Vale? No perquè ja... No, perquè de vegades no, estàs sola, no? I dius, no, pues ara em vaig a preparar un caldo i aquesta nit ja tindré el meu caldo preparat i em faré això, i em faré jo, i em faré una quix i tal. I dius, perquè si no, acabes menjant, bueno, ràpid, no? És veritat que, bueno, qualsevol cosa, un bistec o un peix i una amanideta i tal i que qual. Ah, però quan tu ja estàs pensant, ostres, que vindria de gust ara que fa fred un caldet o una amanida, però una amanida, amanida...
Un trinxat que quan fa fred...
També. O sigui, saps allò de... Sí. I dius, què? Que tinc que cuinar? Només quan... No, doncs no, cuino per mi. I això és important, perquè de vegades ens deixem una mica portar per això que diem, no? Ostres, ara el que menjo, el primer que trobes. No, hem de fer aquest exercici perquè el nostre estómac ho agraeix molt i la nostra ment també.
Bueno, és que del que dius, Elisa, hi ha també un efecte, diguem, en cadena de el plaer de menjar, l'índice de satisfacció,
sí.
O sigui, totes les hormones que generes tot. També indirectament
sí.
Per aquesta satisfacció, diguem, induïda que tens, també.
Sí.
Però la gent, malauradament, se li té que continuar a explicar perquè potser no en té prou consciència, no?, de tot aquest efecte benèfic.
O potser perquè s'han acostumat a menjar malament, que també pot ser. Vull dir-te, ja em diràs tu, una hamburguesa d'aquelles amb la mostassa i tot allò, és que és...
Però això és, abans era gaudir del dinar o del sopar, i ara és nutrir-te.
Però és que tampoc...
Fam, tapar la fam, o sigui, i a córrer, no? I a mi m'agrada, per exemple, quan cap de setmana, no?, la meva dona treballa entre setmana, I arriba el cap de setmana, pues, el moment fantàstic són dos. Uh-huh. El diumenge faig jo la paella, cap problema. Uh-huh. I el moment és l'aperitiu. La meva dona prepara la paella, si ven el meu fill, jo vinc, i jo faig la paella, llavors ven el meu fill una hora abans, està xerrant, fent la paella, tens una horeta i mitja, sí, de feina, i, a part, i quan no, el dissabte el mateix, fem un aperitiu, que ara fem unes olivetes, un no sé què, un no sé quan, uh-huh. I és el que trenquem la dinàmica de no estar, de no menjar a migdia o estar, pues, treballant i vas de tàper o com sigui i vas fent nutrir-te. No menjar bé o no passar-t'ho bé. I això es nota perquè la gent, les endorfines no es funcionen igual. És a dir, quan tu estàs bé, estàs menjant bé, t'estàs passant bé i estàs disfrutant de lo que fas, però al final les endorfines tens el somriure més fàcil. L'altre dia me'n deien a mi i que la distància més curta entre dues persones, qual és? I diu, el somriure.
Això és molt bona, sí. Aquesta.
El somriure. El somriure. Tu vas somrient, sí. Tu vas pel carrer somrient, estàs somrient. I la gent, oh, molt bé, oh, bon dia, te saluda.
Sí, clar.
Vas una cara de gos pel carrer i no te mira ningú, no? I això també és conseqüència de tota aquesta vida que portem d'estrès, de no fer les coses en carinyo i no fer les coses gaudint de lo que fas, no? I és un problema que tenim. Expresses, el temps, sí. I tenim sempre una excusa per no fer-ho bé.
Sí.
Sempre tenim una excusa per no fer-ho bé.
I no està satisfet. O sigui, jo veig que moltes persones estan insatisfetes. Hi ha masses, ens perturben moltíssims inputs que venen de l'exterior.
Per augmentar aquest índice de satisfacció, per el que deia l'Antoni, que molta gent menja de tàper, per exemple, dius, clar, hi ha un espírit de sacrifici, de resiliència i d'organització també, que entenc que ser conjunts, dius, mira, m'ho preparo el dia abans per a l'endemà, perquè si tens que menjar mitja hora en una hora, si tu has fet tu, ho gaudeixes més que tens que anar a menjar malament i de qualsevol manera, sí, a menjar ràpid.
És algo que, per cobrir l'expedient, no fas un bon dinar i t'ho portes en un tàper. Primer, perquè tens que calentar o tens que t'ho has fet la nit anterior
no
o de matí.
No,
ja no és el mateix, que està recién fet, que estàs, que menges, que en l'oloreta que fa quan estàs cuinant, és diferent, sí, no? I és molt més, està molt més satisfet la persona en quan ho fa i ho menja, que quan ho fa el dia anterior, que t'ha fet, no és el mateix.
I els productes, això, quan els farmacèutics, quan tenim que fer cremes o i tal, el més important és el producte base.
Sí.
Això és important. Si agafes un reactiu o si agafes una cosa que no és de baixa qualitat, ho repercuteix amb la crema que facis o amb la loció que facis i amb el menjar és el mateix. Si tens bona qualitat, fantàstic. Si agafes coses que no tenen bona qualitat, et dilueix completament el plat. No.
Això del que dius, Elisa, tu creus que la gent, i jo estic més que convençut que no, es mira una miqueta a vegades les etiquetes quan compra un plat preparat, coses processades i tal, perquè a vegades quan mires la composició, quan t'hi fixes et dius, aviam, jo l'altre dia em vaig quedar esgarrifat, o sigui, amb una hamburguesa que venia envasada, ho vaig mirar per curiositat, i hi havia pèsol. Dius, aviam, amb una hamburguesa de bou, per què té que haver-hi pèsol? I sucre. Dius, si és la carn triturada, i punt, i aquí ens parem.
Jo no ho faig mai, això d'agafar una hamburguesa ja preparada, mai de la vida. No ho facis, això.
No era per comprar-ho, però era per curiositat. Què hi ha dintre, no? Clar, hi ha productes que a vegades, quan veus la composició, dius...
Pues quan tens algú en la família que és celíaca i tens que ser Premi Nobel de llegir etiquetes... perquè costa trobar les coses, perquè si és celíac, pues ja saps, al final el número 1 de lectura d'etiquetes eres tu, i al final pues, en el conservant no sé què no, tampoc,
no, perquè porta posen no sé una què, no sé quantos tal, o...
és una barbaritat quan et dius les coses que porten, les coses que van envasades i que mengem, dius com pot ser que per fer alguna cosa més senzillet una croqueta. Tu mires la composició de la croqueta i dius, hòstia, tio, això és impossible.
És un enginyer de la NASA que ha fet la croqueta.
Que siguin tan complicats per fer una cosa tan senzilla. Doncs molt complicat.
Home, conservar els aliments és molt difícil. Sí. Molt difícil. I, a més, ja tornem a lo mateix. Si és un bon aliment de base, vale. Però és que potser no, perquè és una cosa que ja estava una mica a punt de caducar i aleshores, pues això, fan una croqueta. M'entens? Però què li has de posar perquè tingui el gust? Ai, el gust. Perquè tingui el gust. Perquè aguanti un temps, pues, quantitat
de... I el color,
de...
que sigui maco
i
també.
I el color, clar, necessites sí. molts additius.
Però és que també comprem per la vista.
És a dir, bueno, tu... és que això és el pernil, per exemple. El pernil dolç, si no és rosa...
Sí, si no...
Cosa que el pernil dolç no té que ser rosa, per dir-ho així.
Però és que si ho fas natural i es mata, no t'ho compra ningú. Però és que si no poses les llums... aquestes de que irradien més el color vermell i verd, la fruita no te la compren, perquè no es veu bonica, no es veu xula, no es veu sabrosa, entre cometes, es veu, perquè mengem pels ulls. Igual que moltes vegades, i ara n'hi ha una conscienciació molt important sobre el malbaratament i que la gent aprofiti, però tu vas, si n'hi ha una fruita, té un copet i no l'agafes. Però és que no és només això. Aquesta que té un copet, i aquesta ja una, si algun dia tens que donar-la a alguna família o algo, no te l'agafen. No te l'agafen. Uh-huh. És a dir, és que mira el que complicat. Encara que sigui a persones necessitades, que a vegades han vingut o han fet, o per mitjà d'una ONG per aprofitar les coses, i n'hi ha una llauna que té un cop en la llauna, un cop que no passa res, i la gent i la ONG no se l'ha pogut emportar perquè després la gent no la vol. Mira lo que són les coses. Pues així, home, així. És acostumat a tot que siga bonic, tot perfecte, tots guapos, i tots un príncep i una princesa, i també n'hi ha... Pues no, a vegades n'hi ha un sapo i n'hi ha una rana, i n'hi ha que menjar de tot, i s'han acostumat perquè anaven en aquesta posició. Venim d'una posició de passar molta fam, després de les guerres, passar molta fam, i la gent, a poc a poc, ha anat, pues... triant lo millor, i li han dit que triar lo millor i lo que està més bonico de color i lo que era, això és lo més bo, i moltes vegades agafes la tomata i no sap.
No,
és
ja
molt
cara,
molt guapa i no sé què, no sap res. Doncs s'hem acostumat i ara tenen que fer una regressió, i això costa molt, perquè caminar endavant és molt fàcil, però tirar cap arrere es costa molt, i és molt difícil. I sí que n'hi ha gent que està... conscienciada, que n'hi ha, i que aquesta gent cada vegada és més important. El número d'aquestes persones conscienciades, sí, que busquen el bio, que busquen el que no estiguem tratats en productes químics. Cada vegada n'hi ha més d'aquesta gent, però també és més que el producte. Llavors, l'economia no afavoreix tampoc, perquè els diners no entren tant com entraven, i n'hi ha que menjar. Llavors, comprar bio és més car, i comprar coses més naturals, i comprar coses... Tot això és més car, i l'economia familiar ressenteix, i després la gent té que anar a lo que pot, no a lo que vol.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Elisa Moixella i l'Antoni Miralles amb nosaltres aquí a la tertúlia. Referent al bio, jo tenia un company de feina que... Oh, bio. I un dia dic així, sí, molt bé, Frederic, dic... I el núvol que ha vingut a sobre l'hort... la pluja que ha caigut a sobre, tu creus que el núvol ha evitat totes les centrals tèrmiques, nuclears, de producció de lo que fos per Europa per venir a ploure aquí a sobre? Dius, et dones compte que el bio no és tan bio? Perquè l'aigua que ha caigut del cel, malauradament, el núvol ha passat per algun lloc.
Té lo que té.
I s'ha quedat així, hòstia, no hi havia pensat ni un segon. Dic, tio, pensa, o sigui, el bio sí que hi ha pesticides i altres coses que no hi posen, però en si no... No de llonces. Bé, no sé si tenim publicitat o no tenim publicitat. No, no hi ha publicitat. Bueno, doncs, res, com comentava aquest company, que el bio a vegades no pensem tant que no, l'aigua doncs, passeja per un cop o per un altre.
I moltes vegades, per portar la qualificació de bio, no és exactament que sigui tot natural, sinó que té una sèrie de restriccions que, si tu compleixes això, pots denominar bio el producte. Però si mires i rasques lo que n'hi ha sota, diu, ah, pues no és tan natural. Això no és que diu... No és com jo tinc un llimoner a casa i fa llimones a casa a València, I jo vaig, quan vaig, sovint, cada dos o tres mesos vaig, i agafo llimona perquè és un llimoner de tot l'any. Claro, allí no estem ningú. ni es pulveritza, ni es tracta, això és natural, natural, perfecte. Però és que després ja portaré una llimona i veuràs. Fas un tallet i el perfum que dona aquesta llimona és espectacular. No té res a veure amb cap llimona que compres al mercat. Per què? Perquè ahir sí que és natural, ahir no n'hi ha res, però és molt difícil trobar aquest tipus de producte en cultiu, perquè al final el cultiu és per guanyar diners. I el que està cultivant no és perquè dona proveir-te d'un bon producte, sinó també és per guanyar diners, per sostenir la família, per sostenir tot el que és l'economia familiar. I moltes vegades, pues, sí, sí, té la qualificació de bio, però si rasques darrere, no és que no fique res i que... No, no, escolta, si no n'hi ha producció, no menges, eh? Entonces, tens que fer les coses perquè tenir producció, per tenir els quilos per hectàrea que tinga i per al final que sigui rendible per tots.
Bueno, a tenir en compte una miqueta el que ens fiquem al plat, a mirar una miqueta més les etiquetes, sí, i intentar menjar el millor possible.
El millor natural. El millor és, a ser possible, que siga, com deia el meu pare, que siga herba. Eh? Tot el que siga verd ja es va bé, i després quan la carn i el peix que siga una dieta molt equilibrada, que és el que té que buscar. Proximitat, producte de proximitat i producte natural. I ja està.
Exactament.
Tu que deies que de petita volies ser home per a les facilitats i les diferències que hi havia.
Ho veia claríssim, això.
Claríssim. Bueno, hi ha hagut una dada, malauradament. Bretxa salarial, 547 euros de bretxa salarial.
Quan?
547 euros de diferència. Dius, déu-n'hi-do, el graó és encara bastant, bastant gran. Bueno, esperem que vagi minvant, però sembla que any rere any sempre continua persistent.
Sobre 2.500 de salari mitjà, un 20 o 25%.
És gran, és molt gran. I torno a dir, sempre em repeteixo, però hem d'educar amb igualtat. I ho han de fer les mares, sobretot. Les mares, no sé per què, tenim aquesta... A veure, les meves amigues que tinc, no, però sí que encara hi ha maneres de fer de que, per exemple, la nena es fa el seu llit i el nen no.
El nen no.
I dius, per què no? Coses són molt petites, eh?
No,
coses són molt petites. I s'ha de saber fregar a terra i s'ha de saber tot. Per què no ho ha de saber l'home?
Les coses estan canviant, eh? Jo vaig estar en el congrés el Digital Life l'altre dia, i la quantitat de dones que n'hi havia era un munt, i eren tan valentes homes que els homes que explicaven el seu, cada un explicava el seu, eh? Però n'hi ha un munt de gent jove, amb molta penta, amb moltes ganes, i molt equiparable el que estan defensant entre els homes com les dones. I això és una senyal, eh? Que anem per ahí, la gent cada vegada més... La gent és...
Afortunadament, però fixa't... Sí, sí.
Portem 100 anys de...
Mira els magatzems. Hi ha coses que ja d'entrada dius, bueno, això hi ha d'haver-hi una dona i amb això hi ha d'haver-hi un home. Per exemple, tot el que és la tecnologia, els ordenadors, tot això hi ha homes. Poden haver-hi dones que també els agradi, eh? Vull dir-te, no és una cosa... amb els cotxes igual, a mi m'encanta veure un motor de cotxe, és fantàstic, és una tecnologia. Quan veig un motor dic, ostres, que guapo, que maco que és. Però la dona està més relacionada amb les perfumeries, amb la bellesa, amb l'estilisme, amb tot això. Jo no dic que a vegades pues, la dona té un sentit molt més, com t'ho diria jo, més estètic que l'home, i si li agrada pues, la perfumeria o li agrada el que és el cuidado de la pell, etc., em sembla perfecte, però també ho hauria de saber-ho l'home. I la dona també seria bé que sapigués una mica de motor. Abans, fa molt temps, la meva mare, quan es va treure el carnet de conduir, tu tenies que saber el que era la bateria, el que era pues, fer un canvi de l'oli. Tot això ho tenies que saber. Per què? Pues bueno, perquè portaves un vehicle i tenies que saber canviar la roda també. Vale? Perquè si et quedaves tirat al costat, aleshores ara ja és diferent, perquè si punxes la roda, moltes vegades tens temps d'arribar al lloc abans no funcioni.
O truques l'assistència.
Fa molt temps que jo no veig una persona ja amb el gat i canviant la roda, no? Però és aquesta sense voler, la societat ja va posant segons si ets home o si ets dona.
Cadascú té unes habilitats. És a dir,
sí.
Els dones tenen les mans més petites i són més hàbils per fer coses manuals i és pel tamany de la mà, fonamentalment. O, per exemple, els homes no saben més que... Per nosaltres n'hi ha quatre colors bàsics. Tu dius rosa i és, per mi és rosa. I vosaltres diu rosa, pàl·lido, no sé què, i teniu tres paraules més per definir aquest color. Nosaltres no. Per què? Perquè teniu una visió diferent de les coses. Igual que sou molt més hàbils per vestir-se, per triar els colors o per definir la roba que portes.
Depèn, perquè hi ha senyores pobretes que...
Bueno, però la gran majoria...
I senyors, al revés, i senyors que són realment elegants.
Per trobar un senyor que digues, ole, tens que anar a Itàlia.
A Itàlia.
Bueno,
però...
Però per una dona ben vestida, en qualsevol lloc, ara trobes que va ben vestida, conjuntada, la sabata en el bolso... I són habilitats que nosaltres no tenim. I llavors, una habilitat que nosaltres no tenim tampoc és el tractament de la gent. Una dona és molt més fàcil, més assequible, és més carinyosa, té habilitats que nosaltres no tenim. Nosaltres som un tros de suro que no tenim ni per una habilitat relacional comparada a una dona no arribem ni al 10%, no?
No, jo crec que torno a dir, depèn de la família també, on has estat. Depèn de l'escola, depèn de moltes coses. Però no hi ha aquest tipus de dir, no, és que l'home és home, evidentment, i té unes hormones determinades que fa que... I la dona, també, no? Però dintre de tot això, no és res, com t'ho diria jo, no és pas tan difícil de ser amable amb les persones. Hi ha homes que són realment molt amables amb els altres.
Sí,
no,
no estic restant. Com a norma, és molt més fàcil que sentir-te satisfet en el tractament que et dona una dona que un home, pues són, com dius tu, tecnologia, tècnic, però simpàtics, amables i carinyosos, poquets. Tecnologia i això està molt bé. Però és igual que un amic meu, que era biòleg, deia, és que les dones i els homes són diferents des de sempre. Perquè els homes caçaven. Què vol dir? Que quan tenien greix de més, l'acumulaven a la panxa. La dona a la panxa no la podia tenir perquè paria. Llavors ho tenien al cul. I ja, físicament, ja estaven preparats per el que feien en aquell moment. Un era casar i l'altre era tenir fills i garantir
l'espècie. I gestionar la tribu.
Sí. I el que manava era la dona, com sempre. I el que digui al contrari és que no tenia idea de lo que és. Però és així, no? I ara, a poc, la veritat és que cada vegada fem... Les coses són més semblants. N'hi ha dones esportistes que són una canya i n'hi ha homes que fan tratges i que fan coses de moda fantàstic. Que cada vegada semblen més. Però jo m'he adonat en el tema este del congrés, ahí les xiques, els xics, sobretot gent jove, perquè gent jove de menys de 30 anys, i era un i l'altre molt semblants, no diferenciaves absolutament res, es comportaven exactament, feien el burro exactament igual, cosa que abans el burro era el que feia els homes, fèiem de burro, i la dona era més fina, doncs feien el burro exactament igual, I això també està canviant. Jo penso sí, que donem un vot de confiança a que la societat cada vegada va millorant.
Sí, home, clar que va millorant. O no, depèn, perquè el que està passant en aquests moments a Estats Units, que pensàvem que hi ha això del feixisme tal com era a l'època del 1940, això ja estava superat. Estava superat perquè la gent ara raona i la democràcia més o menys, però és el que funciona. I resulta que apareix un pirau de les Amèriques
i porta el tren tot el trimestre. Espera,
i s'ajunten i dius, com és possible? Però com és possible? Si això no... Lo bo, jo crec que hi ha unes coses bones, és com la gent en general es manifesta contra això. Però cada vegada més, Estats Units també, d'alguna manera molt forta, no? Però dius, com pot passar això? No, i això ja estava oblidat, no? Ja aquesta manera de funcionar és absurd. No serveix, per mi no serveix de res, ni econòmicament, ni de cap, més que posar llenya al foc, saps? Allò que dius, tio, estàs com una campana.
Abans garantir la pau era desarmant.
Sí.
I ara sembla que és tot el contrari.
Sí.
Que tinguis que armar-te a tope per garantir la pau. I no
però fixa't el paradigma com ha canviat.
Sí, sí,
patapam.
Sí.
D'avui per demà. Sí. I guanya aquest senyor
perquè un tio...
Sí, senyor.
L'anar a la bola.
Sí.
O és així.
Però del que dieu, hi havia un debat ahir al vespre que escoltava ràpidament. El problema que tenen de l'altre cantó de l'Atlàntic és que el sistema de pensions i de bellesa i d'estudis i social no és comparable amb Europa.
No.
I molta gent ha fet inversió en valors bursàtils per assegurar-se una renta complementària.
Sí, sí.
Clar, i un economista ho deia aquest matí, que això petarà de dintre directament allà en primer.
Espero.
Perquè evidentment qui pagarà més car el producte serà el consumidor americà.
Sí.
Qui ha tingut els primers transbalsos a nivell bursàtil ha sigut els consumidors americans.
Sí.
I els americans.
Sí.
El que ha perdut més, deien aquest matí, la meitat del valor de l'empresa de Tesla és el que ha perdut aparentment el Super Bowl coordinador de la nació, doncs malament.
Com que no?
Aleshores, ho deia l'altre dia en un programa, en una altra tertúlia, que hi havia un paral·lelisme ràpid amb McKinley, que va ser el 25è president dels Estats Units, però bueno, tal com va acabar el McKinley, el perill va venir de dintre, per dir-ho així. No sé el que n'opineu vosaltres, però sembla que el perill pot venir de dintre també, per allà, per el que els està passant.
Sí, a no ser que hi hagi una dictadura pura i simple i s'ha acabat, i el que no, pues, matar-lo, perquè aquesta gent funciona així, no? Espero que hi hagi una solució, perquè el tema és el que han fet amb els científics, de dir, bueno, fuera, i no volem científics. És que és d'una idiotesa que no ho entenc, perquè és que què estàs fent? Però què estàs dient? Si era el paradigma per tots els científics, perquè podien tirar endavant molts projectes interessants.
I
ara aquesta gent està buscant...
La investigació és que feia que la societat caminara endavant.
Clar.
Si tot això estàs capant-lo...
Clar.
No és el que està passant, que capital europeu o inversió europea o d'altres països que no fos Europa, que ja o s'ha tret o s'estan replantejant la redistribució dels actius que poden tenir o de la producció que poden tenir. Dius, no, si volen estar sols, que estiguin sols, que ja s'ho faran.
I també et dic una cosa, jo ho vaig notar-ho amb una cosa tan senzilla com les mascaretes. Us en recordeu? Que no hi ha mascaretes. Bueno, doncs fem-les, que tampoc és tan difícil fer mascaretes. Fem les mascaretes, si tu vols, a casa, però les podem fer, com que també funciona, no cal que siguin aquestes, si no n'hi ha a Xina perquè se n'han acabat. Jo crec, no penseu de vegades que tota la indústria que hi havia a Europa ha desaparegut cap al cantó xinès.
I les habilitats de casa. Sí. A casa sempre n'hi havia una màquina de cosir.
Sí.
Sempre. I no feien tota la roba, però feien, no. Per alguna cosa sí que podien fer i feien coses. I la meva mare, jo tinc, encara m'ha quedat en la màquina de cosir i encara la tinc. Però clar, jo no sé gastar-la.
Bé, aquí ja n'has d'aprendre.
Ni ningú de la família.
N'has d'aprendre.
I sí, claro, però...
que és fàcil.
Aquest expertís l'han perdut.
Sí.
D'acord? Però és que cosia mà.
Sí.
L'han perdut. Ara, quan es va posar el TGF, tenim una senyora que fa la vora
sí.
i paga 5 euros o 10 euros o el que siga sí. i te fa la vora i no hi ha ningú a casa fent la vora.
Uh-huh.
Per què no t'expertís? Per què no sap? Per què no sap fer bé? O per por a fer-lo malament? I claro, si no practiques no ho fas,
no.
Si no practiques no saps i al final, si no practiques, al final tot això es perd. Però, i és un problema molt greu perquè passa com les mascaretes. Fer una mascareta de tela, una tela que fora seria és molt fàcil. Si tens una màquina de cosir, tens l'habilitat i ho fas. Si no, però la gran majoria que la comprem a la farmàcia ja està.
Uh-huh.
Del que diu l'Elisa, Antoni, la culpa entre cometes ha sigut la part, diguem, econòmica, creixement i beneficis de les empreses, perquè dius, bueno, si a mi el cost de mà d'obra per fer una mascareta, a França es van trobar amb el cas que hi havia una fàbrica que feia mascaretes
sí.
i dos o tres anys abans pues,
sí.
la van tancar
sí.
i la van
sí.
deslocalitzar en un altre país.
Sí.
Dius, d'acord, però potser hem que arribar amb aquest, diguem, no diré nou canvi comercial que hi ha, però amb aquest replantejament d'intercanvi comercial, dir, bueno, pues, jo estic disposat a pagar això 50 cèntims o un euro més car, però
sí.
està fabricat a prop,
sí,
és més sostenible...
almenys un mínim, el mínim.
Això és una visió de societat.
Clar.
Això no pot fer una família, no pot fer una persona.
No.
Una visió de societat.
Clar.
Que fomenti tot això i que alimenti tot això.
Clar.
Però no es pot fer de un... Ara, què han fet? Tota la fabricació ha anat a Xina.
Uh-huh. Però de tots, exactament.
De tots.
Però si
Alemanya,
Xina...
que era un monstre.
Sí.
I què te fabriques ara? Ha tirat ara la realitat i no té res.
Clar, aquest és un problema que jo ja et dic, quan va passar allò del Covid, dic, clar, ho han enviat tot allà i si Xina pues, s'acaben les mascaretes o s'acaben no sé què, o us en recordeu que no hi havia ni peces moltes vegades pels cotxes?
Clar,
perquè venien
microxips.
O sigui, dius, això és increïble, com no ho has pensat, almenys teniu uns mínims, o sigui, que si passa alguna cosa, jo puc tirar endavant els mínims, però fes un o no
tenim de res, no tenim ni camises.
Jo em recordo la frase d'un industrial que em deia així: m'estimo més tenir 500 pardals que no pas 10 bous.
Uh-huh.
I potser això no ho hem pensat, no?, a nivell del teixit industrial.
Clar.
Sí, és que tota la producció s'ha anat fora, ha primat el fer-ho barato,
uh-huh. Exacte.
Per sobre de tot,
sí.
I després, quan comença la gent a treballar i a fer les coses, on està la innovació és on es fan les coses.
Clar.
Que és on aprenen com se fa millor, com podem millorar, i com feien els japonesos. Una mateixa cosa, fem lo mateix 50 anys després... I allò és una meravella perquè han anat a poc a poc millorant, però construeixen ells.
Uh-huh.
Si no ho fas tu fas el disseny. Tu fas el disseny i apareix. I d'aquí 4 dies els Apples
sí,
famosos. Amb
sí.
Estats Units, que ara farem en Xina. Fan a Xina i en 4 dies tens 20 marques xines de telèfons a una quarta part del preu que fan poc més o menys i que donen resposta a la necessitat del mercat a un preu molt, molt, molt uh-huh. més inferior. I perquè Apple és l'Apple i la marca i s'ha gravat aquí i tenim molta gent, no com tu i com jo, que som d'Android, però nosaltres som els primos, ves per aquí la gent té tothom un Apple. Però no és això, és que al final tens alternatives que han crescut d'aquesta fabricació, d'aquest producte, igual que va passar en el Silicon Valley o que passa quan les piscines i el material de piscines en Miami.
Uh-huh.
En Miami està tota la tecnologia de piscines. Pues d'ahí la piscina i tota la tecnologia del món mundial s'ha fet de un que treballava a una fàbrica que feia els filtros de no sé què, a que s'ha muntat una empresa al costat, i arribes allí i n'hi ha 50 empreses que estan treballant només la tecnologia de les piscines. cosa que a cap lloc s'ha desenvolupat. Mm-hmm. Però això és el mateix. Mm-hmm. Fan, què fan? Que has enviat tot a fer cables allí? Aquells, d'aquí 10 anys seran fer cables millor que ningú. Mm-hmm. Però és que faran cables que seran la repera. Mm-hmm. I és que d'aquí 20 anys no n'hi haurà ningú que pugui competir. I això és el problema fonamental que tenim avui. Han passat aquests 20 anys i no tenim força per competir en ells.
En canvi, per exemple, el que ha augmentat molt, o potser jo perquè sempre ho busco i veig que n'hi ha molt, és l'artesania. Andorra, per exemple, en tenim d'artesans. Ho veus a les fires. I ho fan molt bé. I jo dic, ostres, hauríem de consumir més, moltes més coses que es fan aquí, que són artesanes i les tens a casa, m'entens? Igual a França també hi ha artesania, a Espanya també hi ha artesania, i molt bona. Però vull dir, també estem acostumats a anar al gran centre comercial
i que el preu és el que marca moltes vegades. Sí. Que la gent que cobra més de 4-5 mil euros, l'artesania serà per ella fantàstic. El que cobra 1.500 pensa en pagar el pis i menjar i poder vestir i poca cosa més. I si pot, sortir de viatge, que és el que fa la família normal. Uh-huh. I quan tens que comprar un producte d'artesania, veus coses que són... I dius, hòstia, que meravella.
És sí o no?
Sí, però fantàstic. Quan dius, quant vol costar 4.500 euros?
Bueno, però també hi ha coses que són més... Si donessin més ajuda... Vale? També podria baixar, si tu vols, el preu.
Sí, sí. Els equilibris són molt, molt complicats. Clar. Perquè no volem pagar i volem de tot. I això és molt complicat.
Doncs sí. Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Antoni Miralles, gràcies per la teva presència.
Molt gràcies a vosaltres.
Un plaer haver compartit aquesta tertúlia amb vosaltres. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.